El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
El Consell de Ministres ha d'aprovar avui la retirada de les mascaretes als interiors amb algunes excepcions, com ara els centres sanitaris, les farmàcies i el transport públic, un canvi en el protocol de contenció de la pandèmia que fa que s'acabin d'efectes pràctics totes les restriccions per contenir el creixement dels contagis després de la fi de les quarantenes i el canvi en el protocol del recompte de casos. De tot plegat en podem parlar avui al Cafè de la Ràdio, acompanyats a l'estudi del doctor Manel Cervantes, cap del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí. Doctor, molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos avui
molt
a Ràdio Sabadell.
Gràcies a vosaltres.
La primera pregunta vaig directa. És un bon moment per treure les mascaretes? Anem d'hora, anem tard? Què en pensa?
Jo ho deixaria en que ja està bé, que és un bon moment. És a dir, que hi ha alguns elements que fan pensar que potser ja no calia tant, i altres que diuen, home, però vigila, que hi ha gent que potser encara ho necessitarà. Doncs és cert, les dues coses són certes. Jo crec que, primer, no retirem les mascaretes perquè estem en un bon moment epidemiològic. Retirem les mascaretes perquè estem en un bon moment de gravetat de la malaltia. Encara que hi hagi molts casos, hi ha pocs casos greus, pocs ingressos, poques morts. Aquest és el motiu que fa que entre la vacunació i la nova soca, doncs la cosa vagi bé. Però pot ser que això canviï, que vingui una soca pitjor, poc probable, però és possible, i que l'efecte de les vacunes marxi molt ràpid. Poc probable, però possible. Això ho hem de vigilar. Si això va bé, el temps ens ajuda, fem vida a l'exterior, el risc és petit, i per tant a mi em sembla bé retirar mesures. I la de les mascaretes obligatòries em sembla molt bé. Ara, obligatòries no vol dir que no es puguin portar. Qui cregui que està més tranquil portant-la en situacions de risc, espero que es defineixin una mica millor amb el decret del Ministeri. Potser hi haurà uns llocs on serà necessari encara, no passarà res.
En parlàvem, de fet, aquest matí amb la coordinadora del Col·legi de Farmacèutics del Vallès Occidental. Parlàvem de les vendes de mascaretes. Ella ens deia, per exemple, que una de les qüestions més ràpides que havien notat és que la gent ja no comprava FFP2, sinó que pràcticament tothom estava comprant mascaretes quirúrgiques, i demanava precisament que el decret deixés clar que les farmàcies eren centres sanitaris, perquè la gent entengués que quan entrés en una farmàcia havia de seguir posant-se la mascareta. No? Entenc que aquest és un element important, no? Que s'expliqui bé on es pot considerar, no? Doncs que hi pot haver un risc prudencial, perquè ara, per exemple, veig al Regne Unit, transport públic ja no és obligatori, la mascareta, no?
Ni a França, ni a molts llocs. La realitat és que definir-ho bé serà difícil, perquè serà arbitrari. Per què les farmàcies sí i els supermercats no? Hi ha més acúmul de gent als supermercats. Jo, sincerament, crec que si retiren les prohibicions, s'hauria de retirar les prohibicions a tot arreu. I qui vulgui, responsablement, recomani, ell pròpiament les utilitzi, però bueno, això ho dirà un decret, això no ho podem discutir.
Sobre els espais, no? Això que deia ara vostè, quines recomanacions faria com a professional del sistema de salut, no? I que ha tractat el coronavirus com l'ha tractat? És a dir, en quins espais recomanaria als ciutadans, ostres, seguiu-vos posant les mascaretes, diguin el que diguin, no? Per dir-ho d'alguna manera.
Jo abans dels espais començaria dient quines persones. Sí, jo crec que hi ha unes persones especialment vulnerables per malalties, per tractaments especials que els retiren les defenses, per edat, que és probable que tota protecció sigui poca. I, per tant, si es volen posar una mascareta, jo estaria encantat de que la portin, perquè redueix una mica el risc. El problema és que, en llocs tancats, probablement seria més útil una bona ventilació que les mascaretes. Però com això significa inspeccions, revisions, inversions, probablement això s'està deixant sempre al final. I ahir em feia gràcia, llegint el que probablement serà el decret del Ministeri, que deia que algunes empreses, en funció de la ventilació dels espais, podran decidir que es continuï portant. Escolta, no, si hi ha mala ventilació, que s'arregli la ventilació. Això ja sé que en algun lloc podrà no ser, però en la majoria de llocs sí que podrà ser. I un extractor no és una inversió milionària, eh? És una cosa que es pot fer a tot arreu. Això de que sigui normal que hi hagi llocs que no tenen ventilació no s'ha d'acceptar. Ha d'haver-hi ventilació per molts motius. Probablement la Covid no és el més important, però també és un d'ells.
A les tertulies aquests dies n'han anat parlant, no? Hi ha tertulians que diuen que, per exemple, per entrar al supermercat se la seguiran posant, per entrar en llocs de molta gent. Aquí què és el que seria recomanable?
L'aglomeració. O sigui, no, no tant el supermercat per si, sinó entrar a un supermercat en un moment que està a tope, que hi ha molta gent, doncs tu, no costa res tenir-la. Jo crec que el consell és la mascareta s'ha de seguir portant, si vols, a la butxaca. No amb les claus, que es trenquen, però en qualsevol manera tenir-la a mà per si en un moment donat et sembla que és raonable posar-te-la. No és obligatòria, però si hi ha molta gent acumulada, posa-te-la. A l'exterior això pot passar també, amb determinades cues, a l'entrada del metro, és possible que hi hagi moments on valgui la pena extremar la precaució, però no és que sigui obligatòria o no.
Parlàvem també de les escoles, no? Avui, en aquesta línia d'això arbitrari que deia vostè ara, hi havia molt debat a les xarxes socials que, per exemple, avui a infantil, a primària i secundària, els alumnes no portaran mascareta, però els mestres encara l'han de portar i demà ja no caldrà que la portin, no? En aquest sentit, a les escoles s'ha actuat tard, s'ha actuat quan tocava, caldria haver-ho fet abans. Què hem après també de l'evolució de la malaltia a les escoles?
Ens queda molt per aprendre, perquè el que hem après és que els nens no són els principals transmissors de la malaltia, però sí que ho poden ser. L'argument de potenciar les mesures de seguretat a les escoles era pensant que a partir dels nens es podria dur la infecció a casa i a la resta de la societat. Això passa amb la grip, i per això era raonable establir aquesta precaució. Tots els estudis han demostrat que això no ha sigut així, que realment els nens no són un focus principal. A partir d'aquí, jo a les escoles no faria absolutament res, però això és una opinió personal. Ni ara, ni fa 6 mesos, ni fa un any. El 2020 no sabíem què fer. Probablement vam ser exagerats. Tancar els parcs infantils a l'aire lliure no és l'actuació més brillant que hem tingut amb aquesta pandèmia. Però mira, en aquell moment no sabíem què fer. Podia sortir a passejar el gos i no podia sortir a passejar el nen. Això ja no passarà. Dit això, en aquest moment jo a les escoles faria vida normal prepandèmica. Això sí, quan un nen tingui tos i febre, que es quedi a casa 2 o 3 dies. Són els màxims dies de contagi de les malalties víriques. No són tots. De tant en tant hi haurà un nen que contagiarà el dia 10, però això serà molt rar. I per tant és possible que amb aquesta precaució simple que hauríem de fer servir sempre amb tots els virus respiratoris, 2 o 3 dies a casa fins que marxen els símptomes, segurament es reduirà la transmissió de tots els virus. Entre ells la Covid, que no ha desaparegut. No eliminem les mascaretes i altres mesures perquè hagi desaparegut el virus, sinó perquè la seva transcendència ara és menor.
M'agafo això com està dient ara. Perquè, clar, ahir mirava dades i ara és molt difícil analitzar les dades, no? Sobretot les dades de casos, perquè hem deixat de comptar-los com a tal i costa fer una mica l'anàlisi. O no? O es pot analitzar?
Jo crec que es pot analitzar, eh? No hi ha hagut un canvi radical des del dia que vam deixar de comptar casos als que no. Hi ha hagut una evolució que a partir d'ara es farà amb un grup sentinella, que es diu, però que en el fons són una mostra que el tant per cent serà fiable. O sigui, la incidència serà una xifra fiable igual. I si, a més, vigilem els casos greus, que són els que ingressen als hospitals, els que ingressen a la UCI i els que es moren, doncs tindrem una imatge suficient. Jo, de vegades, m'escandalitzo d'aquesta idea de que si ho comptéssim tot, ho sabríem tot millor. Perdona, tot no ho hem comptat mai, perquè sempre s'han escapat molts casos. És possible que haguem diagnosticat la meitat dels casos reals. I, per tant, això no ens ha de preocupar. Ara, fer-ho bé, els casos que es decideixin seguir com a sentinella s'han de seguir molt bé, i les variants que puguin sortir s'han de seguir molt bé, i tot això ho hem de seguir fent sense necessitat d'estar fent proves a tothom. Que això jo crec que era excessiu l'esforç pel benefici que tenia.
I per tant, amb aquesta capacitat d'anàlisi que vostè defensa que encara podem tenir, com estem ara mateix? Quina és la situació de l'evolució de la pandèmia? Com ho tenim?
Estem amb una incidència per sobre dels 100 casos per 100.000 habitants, el qual vol dir una incidència alta. Clar, quan hem tingut 6.000, doncs et pot semblar baixa, però no és baixa, és molts casos. Nosaltres, a Sabadell, s'està diagnosticant aproximadament 200 casos cada setmana. A tot el Vallès Est, que és el que seguim al taulí, al voltant de 450 casos. Doncs clar, això no és zero. No, hem estat molt millor. Però, en canvi, en aquests casos no estem generant ingressos a la UCI. Fa 3 dies que el taulí no té cap pacient a la UCI.
Ostres!
Menys ingressos a l'hospital. Aquí no han desaparegut. Seguim tenint uns 30 pacients ingressats. I tot això no és que el Sabadell estiguem bé, és la tònica general. O sigui, d'alguna forma, la gravetat sí que és evident que s'ha reduït molt, però no és zero. I, per tant, la gent vulnerable, la gent que fa símptomes greus, s'han de vigilar, diagnosticar, fer totes les proves que calgui. A la gent que té tos i mocs a casa, doncs no cal fer-se res, uns dies a casa i a fer vida normal.
Fa 3 dies que el Taulí no té cap pacient ingressat a l'UCI per coronavirus?
Exactament.
Quant temps feia que això no ho veiem, doctor Cervantes?
Sí, jo... Ahir em deien... I el maig del 2020 vam estar zero? Crec que sí, però tinc dubtes, perquè em sembla que un pacient va estar molt més temps. O sigui que probablement fa molt temps que no estàvem a zero.
I què vol dir això exactament? És a dir, a banda del dia a dia de l'hospital, que és fantàstic, entenc?
És una anècdota, perquè si tinguéssim un no canviaria res, però realment la situació d'aquests 3 dies és zero, però potser demà ja en tenim algun. Vull dir que de tant en tant algun pacient greu hi haurà. Però vull dir que no és tenir 80 pacients a la UCI com havíem tingut. El canvi és molt radical. Hi ha altres moments que hem estat amb incidències entre 100 i 200 i teníem 20-25 malalts a la UCI. I ara no. Per què? Pues perquè la gent està molt vacunada i perquè la soca Omicron ha resultat ser parcialment bona, perquè té menys gravetat, no és no greu, però ho és molt menys. I totes les variants d'Omicron estan resultant igual. De fet, l'OMS està vigilant l'Omicron en conjunt. No establert una lletra nova per alguna de les variants que estan sortint, perquè considera que amb la O petita de moment tenim prou. Però arribarà la pi. Arribarà, i el dia que arribi no hem d'esguinçar cap vestidura, hem d'estar preparats per vigilar molt bé que no sigui més greu, que la vacuna no s'escapi, que els tractaments funcionin igual. Tot això ho hem de seguir fent. La pandèmia no s'ha acabat i els esforços sanitaris i socials i els diners per la pandèmia s'han de mantenir fins que l'OMS un dia digui s'ha acabat la pandèmia. I vigilem que quan s'acabi aquesta no ens vingui una altra. Els virus respiratoris ens han donat més d'una sorpresa aquestes dècades.
Ara amb això, és a dir, perquè ha passat altres vegades a la història, perquè tal com estem és probable que vagi passant de forma periòdica, aquesta part que deia ara dels virus, de que poden anar venint.
Hi ha una dotzena de virus que estan afectant animals i de tant en tant algun cas humà que ens preocupa molt. Un que és l'èbola, que ja fa temps que el coneixem, preocupa menys perquè són brots en principi geogràficament concentrats i ha sigut difícil que arribi a tot el món. Però el virus de la grip aviar, que és un virus molt, molt agressiu, que mata el 50% de la gent que s'infecta, afortunadament no es transmet encara persona a persona. Però tota aquesta preparació que teníem per la pandèmia és per si venia un virus d'aquest tipus. Ha acabat venint el coronavirus, que, entre cometes, només ha matat el 2% dels afectats, i mira el que ens ha portat. O sigui que hem d'estar molt vigilants del que està passant, segurament també de les seves causes, perquè segurament aquest canvi de virus animals a les persones té que veure amb l'organització alimentària, amb les granges, amb el canvi climàtic, amb que les ciutats estan al costat del bosc i no com abans, que estaven molts quilòmetres. Hi ha moltes causes a darrere, però nosaltres el que hem de fer com a estructura sanitària dels països és vigilar que això no passi i a la que hi hagi pocs estar atents, no tornar a cometre l'error d'això és cosa dels xinesos o cosa dels italians, sinó que a la que hi hagi una soca d'aquestes, molt atents als sistemes de salut.
En aquest sentit, doctor Cervantes, a hores d'ara sabem l'origen del coronavirus, és a dir, d'aquest coronavirus famós que tenim ara del SARS-CoV-2. Sabem d'on va venir, què en sabem ara?
Sí, l'origen està claríssim. És un virus, com molts altres virus, que té un reservori animal, que en aquest cas és el ratpenat, i el que no sabem molt bé és com va saltar del ratpenat a les persones. El més probable, comparant altres coronavirus i altres virus similars, és que hi hagi un hoste intermedi, un altre animal que ho va portar. Es va sospitar aquell famós pangolí, que després no ha quedat prou clar, però no està descartat del tot. Amb els ratpenats de l'èbola és directament el ratpenat que llepa la fruita i després passa a les persones, o la llepa el mico i després mossega les persones. Sempre hi ha un hoste intermedi. Això és el més natural. El 99% de probabilitats és que hagi passat així. Ara, es pot haver escapat un virus d'un laboratori, teòricament ha passat alguna vegada a la vida, podria ser, no sembla probable, no són els primers malalts, els treballadors dels laboratoris de virologia de Xina, però jo, pensar que això és el més probable, segur que no. Ara, impossible? No. Fet expressament un virus fabricat, això sí que és impossible. Sí, no hi ha tecnologia suficient per fer això. Que la pot haver-hi en el futur? Espero que sí, perquè ens serà útil per altres coses, però que la seva utilització quedi molt radicada amb els sistemes sanitaris i no amb els militars.
30 pacients hospitalitzats, m'ha dit el Taulí. En quines condicions? És a dir, seguim amb allò que ens explicaven, que la meitat dels pacients són pacients que no ingressen per Covid, sinó per altres coses, però que al final, quan se'ls fa la PCR, es detecta que tenen Covid?
Ara no és la meitat, ara és la tercera part. Sí? D'alguna manera això va variant. I el que sí hem notat, i això no és bo, perquè vol dir una cosa que ens complica la vida, que és que l'edat mitjana ha anat pujant. O sigui, ara tornem a tenir gent molt gran, que és l'estadística dels casos de Catalunya, també. Ara el promig d'edat s'acosta als 50 anys, ja. Això no passava des de fa molts anys. Ai, molts anys, no. Des de fa molts mesos. La realitat és que aquests 40 i pico d'anys d'edat mitjana vol dir que hi ha força gent de 70-80 anys que són la majoria dels que ingressen. O sigui, en aquests moments els ingressos de cada dia es compten per gent de més edat.
Ingressen amb gravetat, no ingressen amb gravetat, quina situació tenen? Depèn del pacient.
La situació de la UCI buida vol dir que la gravetat és menor, no vol dir que no hi sigui, però que realment és menys greu. Encara tenim de tant en tant alguna persona aparentment sense risc i que ingressa greu, i la resposta és no vacunats. Són pocs, perquè afortunadament la majoria de la gent està vacunada. Però quan veiem alguna persona jove amb una pneumònia bilateral, o està immunodeprimit o no s'ha vacunat. O sigui, encara que sembli passat de moda, si algú no té la vacuna completa, que aprofiti, que vacunes encara n'hi han. S'ha de vacunar, la gent ha de tenir les seves dues dosis i si té risc, la tercera segur. I, que... I el que passarà amb les vacunes a partir de la tardor no ho sap ningú. Esperem l'evolució d'aquest estiu i veurem si fa falta revacunar o no. No està establert. Amb la gent molt immunodeprimida, però molt immunodeprimida vol dir trasplantats, malalts realment molt greus per les malalties que tenen, com sabeu, s'ha posat la quarta dosi. Això en principi és una excepció, perquè en aquests moments, quan estava circulant encara molt el virus, aquesta gent era molt vulnerable. Si les coses van bé, probablement aquesta gent sigui la que necessiti una vacunació anual i la resta de la població, res. Això és el que esperem.
La ministra parlava ahir d'estendre més aquesta quarta dosi, segurament a la gent més gran.
Depèn del que vulgui dir per ells la gent més gran. Jo quan vam veure que vulnerables considerava 60 anys, vaig dir, home, ja anem malament, eh? Són molts els vulnerables, doncs. No hi ha, per tant, aparentment, els anglesos, per exemple, han decidit 75 anys com a persona que continuarà a tenir tests gratis i revacunacions. L'estratègia de quatre dosis ja té bibliografia on aporta molt poc. No és zero, però per la població general aporta molt poc. Si triem molt bé qui són els vulnerables, jo estic d'acord. Però si no, la idea de que per anar vacunant més sovint estarem més protegits, em sembla que no està demostrat.
I què passa amb els ciutadans més joves que tenen dues dosis, han passat la malaltia i per tant no s'han arribat a posar aquesta tercera dosi quan es va posar de forma estable al gener i durant la campanya de Nadal, per dir-ho d'alguna manera? És convenient que se la tornin a posar ara, per exemple, maig-juny, que és quan teòricament els tocaria passats aquests 5 mesos que es va explicar llavors?
Si volen viatjar a un lloc que els hi demanen, sí.
Si no, no cal?
Si no, no cal. Si han passat la malaltia, clarament, no una PCR aïllada amb un screening d'aquests que es fan per si de cas, o un test d'antígens que no saps exactament. Una malaltia clara per Covid i dos dosis de vacuna vol dir 3 aproximacions antigèniques del virus a la persona. Amb aquestes 3 ja en tenim prou. Faria mal posar una tercera dosi? No. Si la necessitem, ens la posarem? Sí, i no passa res. Si volem anar a algun país que ens la demanen, doncs està bé posar-la. Si no, esperar la tardor, veient quina impressió hi ha de l'evolució viral. Una possibilitat que no hem de descartar és que acabi sortint una soca una mica més agressiva, encara que no ho sigui molt, i que es fabriqui una vacuna contra aquesta soca. Si fos així, doncs s'hauria de posar una dosi dirigida contra aquesta soca nova. Però això és parlar de ciència-ficció, de moment això no ho tenim, i l'únic que hem de tenir és preparada l'estructura per fabricar-la si fes falta, i em consta que com a mínim de les d'RNA, les de Pfizer i de Moderna, està preparada l'estructura per fer això. El que cal veure és si caldrà o no caldrà.
Perquè de moment s'està analitzant alguna soca nova, hi ha alguna soca que s'estigui controlant?
L'OMS estableix 3 criteris de soques. La que es diu variant de preocupació, concern en anglès, VOC, V-OC, aquestes, la veritat és que en aquests moments estan estables, perquè tenim la Delta i l'Omicron, o sigui, ara no tenim cap més, no surt cap nova. Les subvariants de l'Omicron, les barreges entre Omicron i Delta...
El Deltacron... Aquest...
De moment, res. O sigui, totes acaben tenint un avantatge de transmissió i ens interessen, perquè es transmeten més. Si no passa això, ni ens interessen, no arriben ni a concert, es queden en variants d'interès, que és la segona franja. Uh-huh. Aquestes variants d'interès, en aquests moments, són les barreges entre Omicron i Delta i les barreges entre diferents Omicron, la BA1, la BA2, etc. Això, la veritat, és que de moment sembla que sí que porta més transmissibilitat, per això són aquest segon grup, però no més gravetat. I, per tant, fins i tot sembla que menys gravetat, però bueno, això se sap sempre al cap d'uns mesos, no se sap el primer dia. I després queden unes altres, que són les variants sota vigilància, que vol dir les noves que surten, que es vigilen, i al cap d'unes setmanes es decideix si segueixen vigilant o no. De moment, d'aquestes no hi ha cap que preocupi especialment. O sigui, en aquests moments, al món, jo no parlo només a Europa, al món no hi ha cap soca d'especial preocupació fora de la Delta i l'Omicron. I la Delta, per cert, cada vegada molt menys freqüent, perquè l'Omicron ha guanyat la partida a la Delta, i això segurament ens ha anat bé, perquè el que ha significat és que ha baixat la gravetat de la malaltia.
Per acabar, se'ns acaba el temps, doctor Cervantes, i li vull treure la bola de vidre i fer una mica de previsió amb el que pugui.
La meva és molt bona. Fallo el 50% de les vegades, o qual vol dir que és igual que tirar una moneda a l'aire.
Quines sensacions té de cara a l'estiu? Que segurament és el que mirem tots plegats després d'aquesta Setmana Santa, en què hem recuperat aquella sensació de poder-nos moure sense restriccions, i que s'ha notat a les carreteres també. Quines previsions podem tenir de cara a l'estiu? Què és el que podem pensar de cara a l'estiu?
Els dos anys anteriors ens demostren que el juliol van ser mals anys en nombre de casos. El primer perquè, en el fons, després de la grandíssima catàstrofe sanitària del març i abril del 2020, la baixada ràpida de casos ens va fer pensar que potser s'havia acabat. I, clar, veure només en dos mesos que no s'havia acabat va ser molt fotut per tots. El juliol del 2021 va ser diferent. Vam obrir després d'estar molts mesos amb moltíssimes restriccions. Si recordes, és el primer final de curs que la gent va poder fer celebracions, viatges, festes. Bueno, debacle en nombre de casos. Ja no tant amb gravetat. Aquesta vegada, malgrat que ja estàvem amb soca delta, no va ser molt, molt greu. La realitat és que ara ja hem obert fa temps. Ara estem parlant de les mascaretes, però ja portem fent vida social molt normalitzada. Queda algun espai tancat, queden alguns espais esportius, però poca cosa. La veritat és que ara estem molt oberts, amb mascareta o sense, i és difícil preveure que ara la retirada de restriccions comporti un augment de risc. Amb la qual cosa, si no hi ha una variant nova, jo crec que podem tenir un estiu tranquil, i que la tardor i l'hivern serà la prova de foc per veure si aquesta pandèmia ja va de baixada. Ara estem en un bon moment. Si hem passat el pitjor, que jo sí que estic convençut, és possible que fins a la tardor o hivern no tinguem molt coronavirus circulant fent malaltia greu. Però s'ha de confirmar. Jo espero que tinguem un estiu tranquil. I sobretot, quanta més vida a l'exterior puguem fer, millor. Si podem triar entre estar tancats en un restaurant o estar a la terrassa, a la terrassa. I és igual que siguin obligatòries les mascaretes o no. És millor no estar en un lloc tancat que estar en un lloc tancat amb mascareta.
Doncs apuntat queda la recomanació per part del doctor Manel Cervantes. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, doctor Cervantes. Hem parlat molt al llarg de la pandèmia. Sempre que el veig, li dic, a veure si la pròxima, si més no, ja no és parlant d'això. Parlàvem l'altre dia amb el doctor Massip, li deia, a veure si la pròxima és parlant de reptes de futurs sanitaris, que també seria segur molt interessant abordar-los. Gràcies, doctor
Moltes
Cervantes.
Moltes gràcies i bon dia.
Que vagi molt bé.